Un any amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a suport visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i Antoni Cardell, en el control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 652 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de Pasco, diumenge 5 d'abril de 2026. I bé, jo crec que per no ser massa repetitius amb el tema de la missió d'Artemis 2, jo crec que esperarem a veure què diuen damunt tot això, com evoluciona, i ja anirem veient, perquè sembla que venen molt de canvis, molt vertiginosos, jo crec que seran amb això de tornar cap a la Lluna. Així que nosaltres, de moment, anirem a lo nostre i ja anirem comptant en funció del que vagi passant. Així que, Toni, si vols, cinto sumari i començam.
Començarem aquest programa 652 de Font de Misteris coneguent alguns aspectes de la vida de Sebastià Bellotto, un personatge que es mou entre la llegenda, però també entre la història en majúscules. Què va fer a les nostres illes? Què va descobrir? Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem la historieta coneguda com es monjo de la cova, de llibres, llegendes i tradicions d'Esporles. I a la darrera part del programa coneixeran l'aventura del vaixell conegut com Bachimo, una història apassionant que es situa durant la Primera Guerra Mundial i que està plena de misteris. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. Per escoltar-nos en directe, a més de la FM i el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre al vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
Idò, comencem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on avui mos dus una història on se mescla una mica la part rondallística, la part també històrica, no? Sí, jo crec que sí, que té una vessant històrica, així que quan vulguis, Sergio Rigo.
I al llarg de la història de les Illes Balears han circulat nombroses històries sobre tresors amagats de Vallterra. No se tracta només de llegendes populars. En molts de casos, aquestes creences apareixen documentades també en processos judicials de Sant Ofici, que registraren pràctiques considerades supersticioses o contràries a sa fe. Avui a Mont Diversos anem a conèixer un cas ben interessant que segur que us sorprendrà. Un d'aquests casos se remunta cap a l'any 1660, quan arribà a Eivissa un aventurer d'origen sicilià anomenat Sebastià Bellotto, teixidor de professió i personatge de vida errant. Segons la documentació conservada, en Bellotto afirmava posseir habilitats especials per localitzar aigua i objectes ocults de Vallterra, especialment tresors. Aquesta reputació li va valer sobrenom de Saigader, entre la població local, tal com recull en Joan Maria Cardona a la revista Eivissa. A la seva arribada establí una relació molt estreta amb Antoni Torres Gibert, propietari d'una finca a Malafagosa. La connexió entre tots dos seria decisiva en els episodis que vendrien després. En Bellotto no tardarà a afirmar que a diversos punts d'Eivissa s'amagaven riqueses antigues enterrades procedents d'èpoques remotes. La història prengué una nova direcció quan en un dels camps propers a la propietat d'Antoni Serra Talec aparegueren dues tombes humanes mentre es lleurava a la terra. Bellotto examinà els esquelets i assegurà que pertanyien a un home anomenat Sansó i a la seva esposa Pèrsia, personatges d'un passat molt antic que, segons ell, havien amagat immenses riqueses a Silla abans de morir. Però hi havia un problema. Segons el relat que ell mateix difonia, els tresors només podrien ser descoberts si se trencava un encantament que impedia a les calaveres revelar el lloc exacte on estaven amagats. A més, afirmava que un esperit maligne anomenat Petitó suposava que en aquestes calaveres parlassin, no? A partir d'aquí començaren una sèrie de rituals i cerimònies nocturnes, oracions, gestos estranys, espelmes de sofre i cera verge, invocacions davant les calaveres. Tot això en l'objectiu de vèncer l'esperit que, segons Bellotto, custodiava el secret dels tresors enterrats d'Eivissa. Aquest és el punt de partida d'una història que, amb els temps, acabaria implicant coves, excavacions, supersticions i fins i tot intervenció de la Inquisició. I és el que veurem en aquest Món Divers sos d'avui gràcies a les investigacions com a la d'en Cardona que ho varen recollir. Davant del fracàs de rituals inicials, en Bellotto decidí provar una altra via. Una nit se dirigia cap a una cova situada a la zona de Fruitera, convençut que els tresors podrien trobar-se en aquell indret, i anar acompanyat d'alguns col·laboradors, entre ells el seu aliat Antoni Gibert. Però abans d'entrar a la cova es produïa un moment que les fonts descriuen com a certa inquietud. En Bellotto començava a tremolar, interpretant aquell fet com un senyal que l'esperit Petitó també se trobava a l'interior. Per precaució ordenaven els seus companys que li lligassin una corda a la cintura i que es quedassin de fora sostenint l'altre extrem. La mesura no era casual. Segons explicava ell mateix, en una ocasió anterior, l'esperit havia intentat obrir la terra per empassar-se'l i temia que alguna cosa semblant pogués tornar a passar. Així, il·luminat només per les espaumes que havia preparat, en Bellotto començà a endinsar-se a la cova mentre recitava les seves oracions. Els homes que quedaren a l'exterior esperaren en silenci, sense saber què estava succeint dins aquell espai subterrani. De sobte se produí una forta explosió dins la cova. Els companys reaccionaren immediatament i tiraren de la corda per treure'l. Quan finalment el pogueren recuperar, en Bellotto aparegué mig inconscient i amb el cos cremat, prova que alguna cosa havia fallat de manera espectacular en el seu intent de dominar l'esperit que, segons ells, cordava els tresors. Aquell episodi marcà un punt d'inflexió. Les seves activitats ja no passaven desapercebudes i amb els temps el Sant Ofici acabaria intervenint, considerant que aquelles pràctiques podien ser contràries a la fa. després dels fracassos acumulats i dels episodis cada vegada més espectaculars, la situació de Bellotto començarà a complicar-se. Les seves activitats acabaran arribant a oïdes del Sant Ofici, que en aquell moment vigilava qualsevol pràctica que pogués considerar-se supersticiosa o contrària a l'ortodoxa religiosa. Segons la documentació conservada, Bellotto no abandonà les seves afirmacions. Després de l'incident de la cova, continua assegurant que existien tresors amagats en diversos punts d'Eivissa, alguns dels quals, segons ell, es trobarien a la zona de Corona i a Obarca, especialment a una casa anomenada la Casa Llarga d'Obarca. També afirmava que aquestes riqueses procedien de temps antics, quan l'illa havia estat habitada per gentils i musulmans. Per a la intervenció del tribunal era ja inevitable. El Tribunal de la Inquisició de Mallorca, que tenia jurisdicció sobre les illes, inicià un procés llarg i detallat contra el sicilià. Les autoritats inquisitorials ordenaren que fos detingut i traslladat a Mallorca en guillons per quedar sota la custòdia del tribunal. El resultat d'aquell procés va ser de saber, segons mos conta en Cardona. Bellotto va ser desterrat d'Eivissa de manera perpètua, és a dir, no podia tornar mai més a l'illa. A més, se li aplicaren les anomenades penes medicinals, càstigs que la Inquisició considerava correccions morals. Entre aquestes sancions hi havia exots, també, ja que els inquisidors pensaven que aquesta manera de càstig servia per corregir determinades conductes desviades. Amb aquesta decisió, la trajectòria d'en Sebastià Bellotto a Eivissa quedava definitivament tancada. No tornaria mai més a l'illa. Però la seva expulsió no va significar el final de la seva història. Les seves idees sobre tresors amagats sota la terra eivissenca ja havien arrelat entre alguns dels seus seguidors. I el més fidel de tots ells, Antoni Gibert, de Malafogassa, estava disposat a continuar allò que el sicilià havia començat. Com dèiem, encara que en Sebastià Bellotto va ser expulsat definitivament d'Eivissa, les seves idees no desaparegueren. Segons explica la documentació, la febre per trobar tresors amagats continua viva entre alguns dels seus seguidors. Durant els anys que en Bellotto havia viscut a la seva casa, Gibert havia pogut escoltar moltes vegades les seves teories sobre riqueses enterrades a diferents indrets de l'illa. Aquelles històries, repetides una vegada i una altra, acabaren deixant una empremta profunda. En Gibert estava convençut que tard o d'hora algun d'aquests tresors havien de poder-se trobar. Així, passaren aproximadament 20 anys des que en Bellotto havia estat obligat a abandonar Eivissa. Per record de les seves promeses de riquesa continuaven presents. Finalment, Gibert decidia emprendre una empresa que, segons ell, podia resoldre-ho tot. Localitzar una cova misteriosa situada en el cap de la Mola d'Obarca, coneguda amb el nom de la cova d'en Jaume Orat. La cova, segons el relat que circulava, estava tancada amb una enorme llosa de pedra. A la seva superfície hi hauria quedat marcada la petjada d'una mà humana, amb els 5 dits, una senyal que, per a Gibert, confirmava que es tractava d'un lloc especial. Seguit les idees que havia pres d'en Bellotto, estava convençut que a l'interior s'hi amagaven grans tresors. Però una empresa així no se podia afrontar de manera tot sol, ell tot sol. Un dia, quan en Xico Bonet, de la Noguera, una finca propera a la zona, tornava de sa vila, en Gibert el va aturar pel camí i li proposà un acord molt clar. Si l'ajudava a trobar i obrir sa cova, es repartirien el tresor en el 50%. I en Bonet acceptà sa proposta. Pocs dies després, ja en el cap vespre, els 12 homes començaren a caminar cap als paratges abrupts de Cap d'Obarca, carregats amb eines i provisions. Duien amb ells una esperança molt concreta, que aquella expedició acabaria amb el descobriment d'un tresor capaç de canviar les seves vides. La recerca de la cova d'en Jaume Orat acabava de començar. Després de localitzar finalment l'entrada de la cova, començaren els treballs per poder-hi accedir. Els primers esforços es concentraren en intentar desmuntar aquella barrera. Amb pits i eines, els dos homes iniciaren una tasca lenta i feixuga per obrir pas cap a l'interior. Quan finalment aconseguiren entrar, començà una segona fase encara més dura, excavar dins la cova. L'espai interior era ampli i, segons les creences que Gibert havia heretat d'en Bellotto, els tresors se trobarien enterrats a baix terra. Per això iniciaren un treball constant de remoure terra i pedres a l'interior de la cavitat. I durant les excavacions començaren a aparèixer restes de caragols morts i d'ossos d'aus. Però qualsevol observador modern d'aquests elements podria semblar simples restes naturals acumulades al llarg del temps. Però en Gibert els interpretar d'una altra manera. Segons ell, eren la prova que en algun moment dels passats centenars de persones s'havien refugiat dins aquella cova i havien deixat els seus tresors amagats abans d'abandonar-la. I aquesta interpretació reforçava la convicció que les riqueses existien realment. I així, dia rere dia, continuaren els treballs d'excavació. Però el temps passava. Els dies es convertiren en setmanes, i les setmanes en mesos. I el tresor no apareixia. Finalment, en Chico Bonet començava a perdre la confiança en l'empresa. Era temps de sembra en els seus camps de la Noguera i les obligacions agrícoles passaven més que les promeses de riquesa. Així que decidí abandonar les excavacions i tornar a les seves terres. Antoni Llibert, però, no estava disposat a renunciar al somni del tresor. I si un ajudant se n'anava, n'arribarien altres. I així començà una nova etapa en la història de la cova, la recerca de nous col·laboradors per continuar excavant. Convençut que el tresor existia realment, començà a cercar nous col·laboradors disposats a continuar amb els treballs dins la cova d'en Jaume Orat. Amb el temps s'incorporaren diversos homes procedents de diferents punts de Silla. Entre els primers que participaren en les excavacions hi havia Antoni Tur Casals, de Balançant, Pere Orbai Rafalàs, de Set Salines, i Antoni Cardona Ric, de Portmany, a més d'altres persones de les zones de Corona i Obarca. I amb aquesta nova ajuda, els treballs prengueren una dimensió molt més gran. No es tractava ja només d'una recerca puntual, sinó d'una autèntica empresa d'excavació dins la cova. Segons la documentació, s'arribaren a obrir galeries i més galeries, removent grans quantitats de terra en l'esperança de trobar els tresors promosos. Durant gairebé un any sense continuar en aquests treballs, tonelades de terra van ser estretes de l'interior de la cova, però el resultat fou sempre el mateix. Cap tresor no apareixia. I amb el pas del temps, el desànim començà a estendre-se entre els participants. Cada vegada resultava més difícil convèncer nous homes perquè s'afallissin en aquest treball, i Antoni Gibert se trobava amb manco suports per continuar les excavacions. Va ser en aquest moment quan el Sant Ofici tornà a intervenir. El tribunal tenia interès en comprovar si existia alguna relació entre aquelles excavacions i les pràctiques que anys abans havia realitzat el sicilià Sebastià Bellotto. Per aquest motiu, tots els que havien participat en els treballs de la cova van ser cridats a declarar davant del comissari del Sant Ofici a Sevilla. L'objectiu era saber exactament què havia fet Antoni Gibert i si havia practicat rituals o cerimònies considerades sospitoses des del punt de vista religiós. Les declaracions dels testimonis, però, oferien una imatge molt diferent de la que els inquisidors potser esperaven. Les declaracions dels testimonis no confirmaren cap pràctica sospitosa. Segons afirmaren, Gibert no havia fet cerimònies estranyes ni actes contraris a sa fe. El que havien vist era ben diferent. Resava rosari, evitava menjar sobrassades dies prohibits per sa disciplina religiosa, llegia un llibre de vides de sants i miracles, i fins i tot duia amb ell un paper manuscrit en ses lletanies de la Verge. Tot això mostrava un comportament que el manco, exteriorment, resultava perfectament ortodox dins la religiositat de l'època. I la documentació conservada no permet saber amb certesa quina va ser la decisió final del tribunal. És possible que no s'edictés una condena formal o que s'intervenció es limités a advertir-los que abandonessin aquella empresa i tornessin a dedicar-se a la seva feina habitual a la finca de Malafogassa. Sigui com sigui, els treballs de la cova acabaren abandonant-se amb els temps. Segles després, la cova continua existint. Ara se coneix com d'en Jaume Morat, una petita deformació del nom original que no és estranya a la transmissió oral de topònims. La cavitat és ampla i el seu accés no és senzill, ja que se troba en una pendent que baixa cap als penya-segats de la mà. A l'interior encara se poden veure grans muntanyes de terra remoguda, restes de les excavacions d'Antoni Gibert i els seus col·laboradors que realitzaren en el segle XVII, cercant el tresor que mai no va aparèixer. I al voltant del lloc també se conserven alguns elements del paisatge, que ja s'esmentaven en els relats antics. Llentiscles, pins i roques amb esquerdes que, segons les descripcions, servien de referència per localitzar la cova. I en aquella zona també se troben les ruïnes de les torres d'en Lluc, una antiga fortificació que dominava el territori i que podia comunicar-se amb altres punts de vigilància mitjançant senyals de fum o foc. Com us pareix?
Fascinant món dels tresors amagats, no? I, però és que també, clar, hi ha la part llegendària, la part històrica i la que també ben bé ho podria mesclar, no? I també està, evidentment, la part simbòlica. Com, per exemple, seria el trobar un tresor com a camí de la perfecció i semblants. Crec que fins i tot surt aquest concepte a la Bíblia. Però, anant, per exemple, a les llegendàries, n'hi ha un bon grapat, per exemple, a la Roca de les Llums, a Riells, a l'encisadora terra gironina, on hi ha qui creu que hi sortia por, precisament, per a protegir un d'aquests tresors. No? O també al penya-segat del Baus, en el Jombars, a Santanyí, Mallorca, o un altre on hi hauria un tresor que haurien deixat els moros en fugir seria a la cova que es coneix com del Diners, o també a Mondoia, a la germana terra de l'Alguer, o també en el Puig d'Anna Fàtima, Puig Punyent, a Mallorca, bé, a part de Son Cervera, d'Eufàbia, o també al Branca, a Menorca, o bé, també tenim, com he dit, les històries que ho mesclen, com seria el cas d'Anna Caterina Floreta, aquella bruixa del segle XVII que van anar a cercar a Vic perquè vingués aquí a les illes a tractar de trobar o de sencisar un d'aquells tresors amagats i que, a més, també sembla que, a l'igual que en Gibert i en Belloto, l'únic que varen trobar varen ser problemes en la Inquisició. I també, dins d'aquest tema dels tresors amagats, tenim aquells que, per lògica, podrien ser reals, podrien existir o haver existit, com seria, per exemple, el dels templers, o el dels bandolers, com podrien ser en Rotllet o en Serrallonga, i tant d'altres, no?, que probablement varen amagar, se varen veure obligats a amagar els seus tresors. També allà estan els càtars, que et suposa, i hi ha qui ho afirma, que realment, quan va caure el castell de Montsegur, vos recoman la seva visita, en el meu cas és del tot inoblidable, en bona mida també per la companyia, però el que deia, en el castell càtar de Montsegur, diuen que hi havia un tresor compost de monedes d'or i plata i altres objectes valuosos amb els que ells, els càtars, es mantenien, pagaven per poder-se mantenir. I clar, l'haurien amagat. Es creu que qualque cova, qualque forat, hauria estat l'any 1244, quan estaven sent assetjats i, finalment, morts, destruïts, els càtars i el seu tresor, no se sap on és. O un altre cas molt sorprenent, aquest de l'any 1368, per d'haver Selva, a Mallorca, per d'haver Vinibona. I de segons va publicar la revista Endins de l'any 2008, diu que hi ha un document a l'Arxiu del Regne de Mallorca que parla de s'intervenció reial per unes despeses relatives precisament en això, a tractar de descobrir un tresor, i que finalment no es va dur a terme precisament, a l'igual que li va passar a en Gibert, precisament perquè no tenia en qui fer-ho, no tenia ajuda i no varen voler pagar ses despeses. O sigui que a sabre com va acabar aquella història de l'any 1368, és la més antiga constatada que he trobada. Bé, sigui com sigui, apassionant les històries que hi ha, ja dic, més o manco llegendàries, més o manco certes, no?, damunt de tresors amagats. Així que un altre meló que mos obri en Sergio Rigo per tornar a tractar un altre dia.
TV3 Ràdio és memòria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Aquestes casualitats. Volia seguir parlant de testaments com les dues darreres setmanes. I avui en Sergio ens ha parlat de tresors amagats. I de vet aquí una que uneix els dos temes. És reconeguda com el monjo de la cova. Està estreta del llibre Llegendes i tradicions d'Esporles, de Bartomeu Llinàs i Caterina Martí, i conta tal que així. Diuen que una matinada d'hivern va ser quan el varen veure per primera vegada. Era una figura alta que anava amb un hàbit amb caputxa, com si fos un monjo, i el que no se li veia la cara. Els esporlerins quedaren entre sorpresos i espantats amb la seva sobtada i inesperada presència. El veien amb por i preocupació. Varen veure com, en pas lent, anar a la rectòria. Va estar allà una estona i sortir per desaparèixer en direcció a les afores del poble. Els que el seguiren varen dir que s'havia amagat a una petita cova, a una penya. Una cova que tenia una galeria que la comunicava amb la part superior del penyal i que era coneguda per la gent del poble que anava de nins a jugar per allà. Al poc d'observar la cova, varen veure com de la part de dalt sortia fum. Així que pensaren que havia encès foc i, per tant, que ja es quedaria. Així que partiren cadascú a casa seva, on comentaren entre ells el que havien vist. El poble es va omplir de comentaris. Qui era? Què feia? Què havia fet a la rectòria? Fins i tot anaren per la cova, de la que sortia una llum feble, i fins i tot un pastor va dir que havia sentit com uns estranys gemecs, com si fos qualcú resant o fent una mena de mantra que el varen fer dubtar de si no serien renous de l'altre món. A poc el poble s'adormí. Però aquella mena de plegària, aquells gemecs, seguiren un bon temps fins que es transformaren en estranys crits, com si fossin els renous que un fa quan té un malson. Tot allò va arribar a fer creure al poble que ja hi vivia un ésser tan estrany que pot ser que fos de l'altre món. Ben bé, deia que no, que era un home de carn i ossos i que no feia mal a ningú. Les autoritats municipals deien el mateix i així, a poc, la gent es va anar acostumant a la seva presència. Li deien el monjo, per les seves robes i perquè duia una vida molt solitària. També perquè, quan coincidia amb qualcú, saludava amb un alabat sigui Déu. No demanava res, no es ficava en ningú i ajudava discretament a qui veia que ho havia de menester, fins i tot en situacions extremes, com un pic o una torrentada. I quan li donaven les gràcies, ell contestava: «És a Déu a qui heu de donar les gràcies, germà. Jo sol som un pobre pecador. I es tornava a allunyar, silenciós i enigmàtic, cap a la seva cova. Cada dia anava a l'església de bon dematí, on discretament passava hores i hores. Menjava del que trobava i del poc que cultivava a un hortet que el rector li havia deixat. Però de cada pic trobava més aliments a l'entrada de la seva cova. Era la gent del poble que li deixava entre una mostra d'agraïment, de respecte i fins i tot d'admiració. Varen passar uns anys sense canvis notables, fins que després d'uns dies de forta nevada se n'adonaren que no sortia fum de la cova i anaren i se'l trobaren estès en terra, amb un crucifix a les mans. Semblava adormit i el seu rostre es veia ple de pau. I al seu devora hi havia un tubet. El rector l'agafà i a dintre va veure que hi havia un pergamí que posava aquestes sorprenents paraules, aquesta inesperada declaració. Es tracta literal del llibre, llegendes i tradicions d'Esporles. Deman a Déu Totpoderós que tingui clemència d'aquest pobre pecador. He robat, martiritzat i assassinat. He derramat la sang de moltes persones en els set mars i sota tots els cels. He ignorat el que era la compassió. El dimoni de l'ambició ha anat matant el que de bo i pur diposità en mi la meva mare. Fill de noble família mallorquina, vaig omplir d'oprobi el meu llinatge. Vaig arrossegar el crim a cents d'infeliços que tal volta mai no s'haguessin apartat del bé. Al front d'homes sense ànima vaig sembrar el terror sobre les zones. Cap testimoni no queda mai per poder acusar-me. El foc o destruïa tot. Llavors el mar s'obria per ocultar els meus crims. Així quedaven ignorats i impunes. Però Déu, o el destí, volgué castigar-me i em feu el destructor de l'únic que estimava. De tot allò bo que posseïa, s'havia salvat. Sols l'immens amor envers la meva mare i un germà petit que vaig deixar a la hisenda familiar, que teníem a Veracruz, i un dia en atacar un galió que, carregat d'or, tomava de la Nova Espanya, en ple abordatge, vaig matar el meu estimat germà. En el mateix instant que el meu ésser s'enfonsava en el seu pit, el vaig reconèixer i vaig veure en el seu rostre el meu. Esgarrifat i adonant-me del que succeïa, encara vaig tenir temps de veure la meva mare a la càmera de popa, feta una tella amb les robes enceses. M'hi vaig llençar damunt a fi d'apagar el foc amb el meu cos i vaig perdre el sentit. Per espai de molt de temps vaig lluitar amb la mort. Imatges horroroses s'acudien a la meva ment i malsons al·lucinants torbaven sempre el meu so. Vaig guarir les ferides i cremades del meu cos, però tot havia mort en mi. Després de repartir entre tots els meus homes el que els corresponia, va retornar a la illa dels meus pares i a les profundes aigües de la costa nord vaig enfonsar el vaixell. I des de llavors he estat un caminant errant, acompanyat per l'ombra, sempre constant, dels espectres d'infinitat de víctimes, de les quals jo som l'únic culpable. Déu dirigir les meves passes a una solitària ermita i quan ja desesperat volia posar fi a la meva vida i sofriments, vaig rebre allà el consol mentre confessava els meus horribles pecats. Aquí ve quan diu quines són les seves darreres voluntats, és a dir, el seu testament. I diu, heus aquí la meva darrera voluntat. No puc retornar el que he robat a les meves víctimes, perquè no les coneixia. tampoc els seus deutors per la mateixa raó. Hi ha un cofre amb innombrables riqueses, com el tresor d'un rei, enterrat en un punt d'aquesta vall d'Esporles. El senyor rector d'aquest poble té en el seu poder un document en el qual s'indica, sens pèrdua possible, el lloc on es troba. Quan se sàpiga on és, si es troba en la voluntat de Déu que així succeeixi, serà distribuït entre vídues, orfes i rescat de captius. He volgut expiar ja en aquest món la meva culpa. Així, malgrat hagi tingut a l'abast de la meva mà incontables riqueses i tresors, m'he sustentat únicament amb el que Déu ha volgut enviar-me. Des que vaig enterrar les riqueses a ningú no he demanat mai res, i sols la infinita caritat de Déu ha fet que dia a dia trobés ànimes caritatives que amb les seves llimosnes han perllongat la meva vida, mentre la meva ànima arribava sense presses la pau. En aquests moments Déu ja m'ha jutjat. Demano perdó a tots els que hi vaig fer mal. Que ell sàpiga de mi i em perdoni també. Quan el rector acabà la lectura d'aquell pergamí, va treure el sobre que, temps enrere, aquell desconegut, li havia donat. Li llevà el lacre davant tothom i es va trobar amb un altre sobre, també lacrat, que deia únicament «L'heu d'obrir el primer dia dels morts, l'hora baixa, després del meu darrer sospir». Així que esperaren fins al dia referenciat. Aquell dia de difunts, a l'església, el rector es disposà, davant de la comunitat, a obrir el tercer pergamí que deia «Dirigiu-vos abans de la posta de sol, el dia de difunts, al rocam del castellet que es troba elevat a la part dreta del torrent, més avall que sa granja. En aquest castell de roca natural hi trobareu d'alta infinitat de petits forats, però un, sols un, és el que en el moment de posar-se el sol deixa passar el seu raig a l'altra part». Mirau per aquest forat i a l'altra part de la vall veureu un arbre majestuós, només un. Davall aquest arbre, si cavau en la seva part nord, a tres pams de fondària, trobareu el cofre. Aquell misteriós home faria tot el poble el que havia estat el resultat d'una vida de fer patir, d'assassinar, de robar, així que un bon grapat de veïnats anaren a seguir les seves instruccions. Per saber quin podia ser aquell forat, li posaren a l'altra banda un llençol, per tard de veure el forat que era travessat pel llum. Però just en el moment que això havia de succeir, sempre, segons les instruccions del conegut com el monjo, un nígul es posava davant del sol, impedint que aquell raig desvetgés el punt exacte. Quina decepció per a totes les gents, una sensació de decepció i també de temor, i més quan any enrere any es tornava a intentar i tornava a produir-se el mateix fet. I acaba l'autor del llibre dient «El fenomen anar repetint-se any rere any». Aquests estranys esdeveniments feren que la gent desistís de continuar la recerca del tresor, sobretot quan rellegien el testament que en unes línies deia «Si està en la voluntat de Déu, que així succeeixi». El moment encara no havia arribat i de llavors ençà és possible que l'arbre ja no hi sigui. Aleshores caldria esbrinar si està en les nostres mans trobar encara aquell immens tresor del monjo de la cova. El temps ens ho dirà.
El temps ens ho dirà, efectivament, i sembla que de moment el temps no ha dit res, no s'ha volgut pronunciar, però el que sí sé és que aquesta és una d'aquestes historietes que m'agraden i molt, no? per tot el que s'ajunta en la mateixa història. I de res, moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
Jo me quedava pendent contar aquesta història. Fa unes setmanes vaig dir que aquella història d'un follet a un pis de Saragossa als anys 30 del segle XX, que tant va sortir a premsa de l'època i que va ser tan popular, va acabar quan la família va partir del pis i va haver qui va creure que va ser tot un reclam publicitari d'un inventor que hauria fet servir-se d'una mena d'altaveu a distància. Bé, una història certament bastant rocambolesca, que va fer enfadar en Borja i que no convenç massa. Però el cas és que va dir que aquell duende de Zaragoza hauria desaparegut, però no per sempre, perquè s'hauria anat a València amb sa família. I què vaig fer? I de cercar mem si hi havia res a València per aquell temps que pogués estar relacionat. I què penseu que he trobat? I doncs, la mateixa línia que ja varen comentar, com sempre el vostre abast del sistema a la carta, hi ha un cas que jo no sé si és com el que per nosaltres serien els follets, o els seus donyets valencians, o si té o no a veure amb el de Saragossa o el de Madrid, complint-se el que va dir la premsa. Però tenim que l'agost de 1935, en el Teatro de Verano de la Gran Via de València, varen començar a caure pedres damunt dels camerinos on es vestien ses vedets. Durant 4 dies, diuen que caien pedres sense que mai no s'arribés a sebre el seu origen. I curiosament va haver un ferit, i això intrigava molt, molt més, perquè es deia, els parapsicòlegs de l'època, 1935, deien que les pedres, és a dir, els fenòmenos actualment coneguts com a poltergeist, mai no ferien ningú. Que sí, que passaven a prop, però que no ferien. I si va ferir a un tal senyor Selvar, que no sé qui és, bé, jo sé dada aquesta era trobada en el llibre Duendes, d'en Jesús Callejo, que també feies això. Com único dato sobre su autoría tenemos el testimonio de una chica del conjunto La Maragual, que cuando se dirigía a su camerino sintió sobre su espalda un escalofrío debido a una fuerte corriente fría, y en ese momento vio cómo se reflejaba sobre un espejo cercano una inquietante sombra luminosa. El caso quedó cerrado por la policía cuando los fenómenos cesaron súbitamente. Los parapsicólogos también le dieron carpetazo diciendo que fue un caso más de paraliturgia. I cercant més semblants, n'he trobat una altra, però del que només he trobat una cosa a una breu nota de premsa a un diari, el diari El Adelantado, que està a l'abast a la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya, que és d'un any després del fet de València i 2 anys després del de Saragossa. I, per cert, de 10 dies abans del començament de la Guerra Civil Espanyola, és del dia 8 de juliol de 1936, i diu... Un duende en Málaga. En su haber tiene ya un buen número de heridos a pedradas. Diu com a titular, i com a subtitular diu... I aquí està el que és més, no sé si digressiós. Diu, per evitar su linchamiento si cae en manos de los vecinos, la autoridad ha determinado intervenir. Diu que una casa a los cuartos de Málaga, que és un vell barri que en aquell moment estava sent objecte de prospeccions arqueològiques per reconstruir un castell, el famós de Gibralfaro, i diu que en aquella casa el vespre se sentien renou de cadenes, que caien pedres damunt sa gent, i dona noms i llinatges dels ferits. Els problemes que la mateixa notícia mos diu, per exemple, quan la primera oyó ruidos misteriosos en el interior d'una habitació, dirigióse presuroso a ella el padre de familia i pudo comprovar con el pánico consiguiente que la habitació estava cerrada por dentro. I varen anar un grup de veïnats a aconseguir entomar la porta i la habitació objecte dels estranys renaus estava tancada per dintre en clau i només tenia un finestró de reducides dimensiones que se abre a una altura enorme. Però varen veure un home a s'estaulada, li varen començar a tirar pedres, però desapareció como por encanto entre el laberinto de viejos tejados y casi simultáneamente, sin que se sepa de dónde, una lluvia de piedras cayó sobre los asombrados perseguidores, algunos de los cuales resultaron heridos. I de venga, un altre pic, ferits per pedres d'origen misteriós. Però, per si un cas es va demanar ajut en el governador civil, sa gent era a sobre, sa premsa donant aquestes informacions, on encara fent referència en els fets com d'un cas de gambarrisme, però fan ús de paraules com misteri i semblants, però suposadament amb una finalitat, evitar que es repeteixin els fets, aturar-los. També hi ha s'influència de la premsa en un cas d'ajut, si voleu. Bé, si ets víctima de les pedrades no és d'ajut el cas, però ho dic per com acaba, diu, la impressió més generalitzada és de que el hombre fantasma és algun perturbado que inconsciente del enorme peligro que supone el discurrir de noche por los tejados del barrio enclavado a muchísimos metros sobre el nivel de la población, ruinosos casi todos, surcados por profundos precipicios, se ha dispuesto a emular el famoso duende de Zaragoza. Las autoridades han tomado ya cartas en el asunto en evitación de que el duende sea linchado de caer en manos de los indignados vecinos. Y la veritat es que no he trobat más a més cosa, però en qualsevol cas crec que no deixa de ser curiós tant de casos en només aquell parell d'anys en els principis dels 30 del segle XX, i jo imagino que deu ser un efecte cridada, o no. Ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions si es que hi ha res a concloure, és clar. I ara anem amb tu, Borja Rigo, i qualcuna de les teves històries impossibles, no?
Idò sí, vull recordar una història que considero francament apassionant. L'any 1914 va sortir dels Estillers el vaixell alemany Amer von Alfand, que destacava per la seva imponent ximenea en reflexos metàl·lics i per ses no manco de 1.300 tones de pes. Van passar uns quants anys i, finalment, la Primera Guerra Mundial havia acabat. És a partir d'aquest moment quan comença verdaderament aquesta història. El vaixell va ser entregat en el govern britànic com a compensació pels danys i les pèrdues que els alemans havien causat durant la guerra. Posat a noves mans, Samuel von Alfand va canviar de nom i va passar a dir-se Baichimo. També canviar les aigües habituals per ser de Canadà, operant per la companyia Hudson's Bay Company. S'emprà com a nau de càrrega, especialment de peix d'animals caçats pels Inuit, mostrant les bondats del seu casc d'acer en un trajecte que, any rere any, el duia a recórrer unes 3.000 milles. Corria el 6 de juliol de 1931, quan a Vancouver el Baichimo va iniciar el que seria el seu darrer viatge, el Manco, oficialment. Anava comandant pel capità John Conwell, que estava acompanyat de 36 mariners. Van arribar al seu destí, a l'illa Victòria, on van encarregar fins a dalt les bodegues. Ja podien tornar cap a casa amb la satisfacció de la feina ben feta. Però la mà, com bé sabeu, és tan dolça com despietada, tan amorosa com venjativa i encara més en aquelles latituds quasi gelades. Un canvi sobtat i desfavorable d'estens va deixar el Baichimo atrapat dins el gel mentre se trobava davant les costes de Barrow. Davant la impossibilitat d'avançar, el capità Conwell va ordenar abandonar el vaixell i dirigir-se a un petit poblet que no quedava més d'un quilòmetre. Allà s'hi van estar durant dos dies enmig d'una tempesta violenta que no va afluixar en cap moment. Finalment, però, va amainar i va arribar un desgel important que va alliberar el Baichimo. Els mariners, il·lusionats, van tornar a embarcar-se i se varen posar rumb novament cap a Vancouver. Però el 15 d'octubre d'aquell mateix any varen tornar a quedar al Manco, en teoria, encallats sense remei. Per això el capità va demanar ajuda a la seva companyia, a l'esmentada Hudson's Bay Company, i aquesta es va enviar un parell d'avions des de la base de Nome a la península de Seward a uns 600 quilòmetres de distància. Però no tota la tripulació va ser rescatada. Només 22 mariners i part de la càrrega varen poder partir en els aeroplans. Els altres 14, juntament amb Conwell, varen quedar en el vaixell esperant un miracle. Posteriorment van abandonar la nau i van muntar un petit campament on van esperar a prop d'un mes. I, la veritat, pens, no és fàcil d'entendre perquè varen deixar la relativa seguretat del vaixell per aventurar-se damunt la neu. La qüestió és que, després d'una tempesta ferotge i intimidant, els mariners se'n van adonar que allà on havia estat el Baixismo només hi quedava una gran muntanya de neu i van deduir que el gel havia obert un avió d'aigua i que s'havia enfonsat sense remei. Així que van decidir abandonar aquell indret i se van dirigir a una petita població esquimal a més de 20 quilòmetres. Allà, en gran sorpresa, els van informar que el seu vaixell no era baixes aigües gelades, sinó que tornava a estar encallat dins el gel, aquesta vegada a més de 70 quilòmetres cap al sud-oest. Conwell i els seus van partir després de penes i fatigues i la van trobar, efectivament, el seu vaixell, completament intacte. Però no hi havia res a fer per salvar-lo. Per tant, no els va quedar altre que tornar a demanar ajuda, carregar-se les mercaderies en els avions i tornar amb un gust agradols, no?, cap a la civilització. Tot i això, contrariament a tota lògica, aquest no seria el repòs definitiu del Baixismo. Després d'aquest contratemps, passats uns mesos, la Hudson's Bay Company va rebre un missatge desconcertant. Un inuit afirmava haver vist la nau, suposadament perduda, a centenars de quilòmetres on hauria estat. A partir d'aquí, els testimonis se multipliquen. Trobam informació en els de White Wall Magazine, que, per exemple, mos diu el testimoni d'en Leslie Melvin, que va albirar en març del 32 a la nau mentre viatjava per aquelles terres. També informes d'anys posteriors com 1934, tal com ho trobam en el volum 236 des Blackwood Magazine, just d'aquell mateix any, i també altres albiraments, perdó, en 1935 i 1939. La darrera vegada que se la va veure va ser l'any 1969, segons trobam obres com Baixismo Arctic Ghost Ship de 2011. Se trobava una vegada més atrapat entre els gels, aquesta vegada a prop de Icy Cape. Constitueix un verdader misteri com havent passat 38 anys des que va ser abandonat, encara resistís la violència del gel i de la mà. Sura, encara, a dia d'avui, vos animau a fer una recerca amb contemporanis sistemes informàtics? I de resulta que qui li va interessar va ser en el propi govern d'Alaska, qui el 2006 va començar una investigació per trobar el vaixell o les restes o el que fos. Però fins a dia d'avui, res de res.
Idò, jo crec que una ben curiosa història que, al igual que dèiem amb els tresors amagats, no se sap ben bé on comença i on acaba la història i la llegenda.
IB3 Ràdio és història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, l'altre dia parlàvem amb un amic de les herències. Normalment pensam que un testament és només un paper que s'ha signat davant d'un notari, una llista de béns, cases, d'obbés, que canvien de mans quan les nostres ja són fredes, eh? Quan ja no podem interactuar ni podem fer res. I potser els nostres béns ajuden en els que els reben, però no és aquesta l'herència segura, ni tampoc ser real, perquè la veritable herència no es reparteix, no? A un despatx de notari. perquè sona o pot sonar massa impostat, això que estic dient, massa de llibre d'autoajuda, però creieu-me que és així. L'herència realment valuosa és la manera com ens recordaran quan ja no hi serem, quan qualque vegada per algun d'aquests objectes que eren teus que apareixen dins un calaix després de molt d'anys o quan es trobi una foto o pot ser quan un record per lo que sigui aflori, no? El teu valuós llegat és aquella frase que deies i que el teu hereu repetirà sense adonar-se'n d'aquí dècades, però principalment és, per exemple, detalls que pot transmetre com el gust per la lectura que vas contagiar o simplement el comportament, el tarannà, l'actitud que vas ensenyar en l'exemple, i també molt valuós la pau i seguretat, no?, que vas saber donar en els que t'envoltaven. I, evidentment, allò que vas tractar de mostrar-lis, ensenyar-lis, per fer en els teus hereus millors persones, més autosuficients. En resum, ensenyar-lis a ser feliços, a caminar per sa vida i ajudar-los a fer-ho amb els altres, no? I és que hi ha qui deixa molt de patrimoni, però només genera disputes, en vida i un pit mort. Però, per l'altra banda, hi ha qui marxa sense deixar massa cosa de valor econòmic, però deixa un tresor d'amor, de dignitat, de felicitat, que pot durar un parell de generacions. Què vull dir en tot això? I de que pot ser que la millor herència no és el que deixam en els nostres, sinó el que deixam en els nostres. I si ets dels primers, d'aquells que només deixen béns físics, els teus esperaran amb ànsia que fugis d'aquest món per poder cobrar aquella herència, no?, i enriquir-se. I si ets dels segons, dels que vol deixar principalment una empremta vital, probablement els teus hereus no vulguin que et vagis mai per poder seguir cobrant aquesta herència en vida, malgrat un pic no hi siguis, també els hi facis rics, amb el teu patrimoni, clar, que una cosa no lleva a l'altra. Però això, creieu-me, si ho feim bé, això serà el que manco els importarà. Bé, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i B3 Ràdio. I bé, també jo crec que amb aquesta línia ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I doncs tenim del llibre L'afuament, del poyencí, en Miquel Botatotxo, aquest poema que es titula Hereus i que diu: vivim de l'herència atàvica dels que posaren arrels profundes a dins la terra i ales dins la llum del cel. Vivim de l'herència atàvica dels que, co a l'horitzó, en la veritat copsaren la plenitud de l'amor. Vivim de l'herència atàvica dels que, solint continents, acostaren la distància d'ideals i pensaments. Vivim de l'herència atàvica dels que, en potència de bou, daren vida a la paraula, però només som hereus. Hereus mancats de coratge dins un món que som es mou, esclau de l'odi i la guerra, només som hereus i prou. I bé, també dins el que volia transmetre està l'altra part, la negativa, com la que mos conta a la cançó estreta del disc Darkness on the Edge of Town del gran Bruce Springsteen, Adam Raised a Cain. Madame va criar en Cain. Molt d'anys, allí pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Keys to your daddy's cat.